Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. És divendres 10 de maig del 24, un dia que comença amb el cel totalment serè a les portes d'un cap de setmana que es mourà en els mateixos termes. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Quines són les temperatures amb les que ens llevem a aquesta hora?
Doncs ens llevem, per exemple, amb un grau ja positiu a Vall de Núria, 4 graus a Das, 7 a Molló, 8 graus a Camprodon, 9 a Mieres, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries i Vic, 10 graus a Olot, la Vall d'en Bas i Ripoll, 12 a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 13 graus a Santa Pau, Castellfollit de la Roca i Girona i 16 graus a Figueres, a Banyoles i Roses.
Ripoll està de festa major, celebra la festa major de Sant Eudald. Serà passada per aigua o per contra tindrem temperatures de finals de primavera o principis d'estiu? Ho sabem ara connectant amb en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Bon dia, Dani.
Bon dia, ens espera avui també un dia de sol i de calor moderada o una mica intensa. Podem passar dels 25 graus, ahir 25 a Girona, o 22 a Ripoll. Avui poden ja arribar molts indrets als 25 i acostar-se als 27. Va pujar la temperatura. La nit no ha estat gaire freda. 7 graus a Vic, 7 a Olot, 7 a Sant Privat d'en Bas, 7 a la Vall d'en Bas. Ha baixat a 6 graus a Llagostera, 7 a Palafrugell o, per exemple, 3 a Das i 2 en el cas de Núria o la Tosa, 2.500 metres, 4 graus a Camprodon. Després de dia, a gairebé tot arreu, a les valls del Pirineu també, superarem els 20 a 24 graus. Per tant, un dia tranquil, potser 4 núvols prims a la tarda i poca cosa més. Cap de setmana que no ens portarà canvis importants, tot i que la tarda, més ja vespre, nit de diumenge, pot canviar una mica el temps a l'interior. De moment, sol i temperatures altes dissabte, podríem ja fregar els 28 o 30 graus, va pujant el termòmetre, també diumenge, dia de sol i de calor, però en acabar diumenge, més allà del vespre o a la nit, pot caure algun xàfec, alguna tempesta, al Pirineu Oriental, també cap a Osona, Lluçanès i a prop del Montseny. Sembla que poca cosa tot plegat, costarà passar de 5 litres per metre quadrat. Dilluns, algun xàfec a la tarda i dimarts podrien incrementar-se aquestes precipitacions tant a l'interior com a la costa. I dimecres, segurament, es repetiria algun xàfec a l'interior. Per tant, la setmana que ve es preveu ja una mica més variable i amb més ruixats de tarda.
La nova planta de tractament de residus de Beuda no entrarà en funcionament com a mínim fins d'aquí a 2 o 3 anys. Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya han decidit fer un estudi de viabilitat més ampli. Un cop s'hagi fet, es podria començar la construcció i encara haurien de passar uns anys més perquè pugui començar a entrar en funcionament. Ho ha explicat a Olot la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades.
Nosaltres vam començar a posar-nos en aquest projecte quan hi havia un estudi previ i, per tant, el termini s'allarga perquè quan detectem que cal un estudi més profund és quan realment s'ha de fer aquest estudi de viabilitat tècnica i, per tant, per això s'allarga el termini. Una vegada s'iniciïn els treballs, que això dependrà d'aquest estudi que farem ara, nosaltres contem que en 2-3 anys es pot començar ja a fer el funcionament general de tot el sistema.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Cap de setmana d'eleccions, més de 30.000 garrotxins estan cridats a les urnes aquest diumenge.
Els possibles pactes i les discrepàncies entre partits han marcat aquesta campanya que finalitza precisament avui divendres. En aquestes eleccions al Parlament es presenten fins a 16 candidatures.
Atenció, què ens hi juguem aquest diumenge en aquestes eleccions? Li preguntarem al politòleg de la Universitat de Girona, Joan Urrea, a partir de 8:45 en el temps de conversa, en el temps d'entrevista. Per cert, Unió de Pagesos demana als partits polítics un mercat i preus justos pel seu sector, poques hores abans de les eleccions al Parlament.
El sindicat ha ofert una roda de premsa en la que ha anomenat el seguit d'accions que consideren necessàries per a la supervivència de la pagesia a Catalunya.
Escoltem en Joan Cavall, és el coordinador nacional del sindicat Unió de Pagesos.
Intentar que tinguem un mercat més just, part de les propostes que fem aquí no va ser recollit per cap força política. Doncs, bueno, sembla que la classe política fa una espècie d'urticària, no? O regulem i fem contracte equitatiu entre el que hem de vendre, que som nosaltres, i el que té que comprar, que són ells, que són molt pocs i tenen molta força. Governar vol dir precisament defensar una mica els dèbils, perquè els forts ja hi acaben siguent.
La Vall de Ribes és un dels sistemes urbans de Catalunya que el Departament de Territori de la Generalitat ha triat per desplegar el programa anomenat Arrelament.
La causa és que la vall ha perdut un 6% dels seus habitants des de principis de segle fins al 2020 i la idea és implementar polítiques per aconseguir repoblar la zona.
L'alcaldessa és la Mònica Sant Jaume.
Estem molt interessats en què la Generalitat posi el focus als territoris rurals, posi el focus als ajuntaments ajuntaments petits en els quals doncs, patim aquesta dificultat d'accés a l'habitatge, però també d'una feina que pugui oferir uns llocs de treball amb uns salaris doncs, ben remunerats.
I a les Llosses també hem de parlar de repoblament, perquè l'Ajuntament de les Llosses ha elaborat un catàleg de masies per diferenciar les que estan buides i les que no, i les que tenen possibilitat de rehabilitació o bé estan en estat ruïnós. L'objectiu del govern local és repoblar el municipi i oferir a les persones interessades opcions d'habitatge que s'adaptin a les seves necessitats. Escoltem en Jaume Cuní, és l'alcalde de les Llosses.
A vegades, si parlem de rehabilitació, tu pots rehabilitar una casa i fer-la servir pels caps de setmana. I el que necessitem és rehabilitar el territori, que la gent visqui aquí de dilluns a diumenge. I per això estem intentant aquest concepte de per un cantó l'escola, per un cantó serveis, i ens toca una miqueta parlar amb masovers i propietaris i veure com ho podem fer per tornar a plenar les cases que són buides.
La Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon arriba al seu segon aniversari amb la mirada posada al futur.
Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la Vall de Camprodon, l'entitat ha començat a teixir relacions amb altres fundacions del territori per establir futures col·laboracions.
Escoltem a la Teia Guilleumas.
L'Associació Espanyola de Fundacions, Pòrtico, Roviralta, Rockefeller, etc. No me'n voldria, les anomeno una mica així perquè no me'n voldria deixar cap. És perquè realment ens conegui a nosaltres, la nostra fundació, conegui els projectes que estem duent a terme i també, molt important, poder establir col·laboració amb ells.
És la presidenta de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon. Detenen tres joves per robar cable de coure. Els Mossos d'Esquadra els van localitzar després de rebre un avís que deia que uns homes tallaven cable a la zona de Lleis, a Sant Bartomeu.
Segons les primeres informacions, s'haurien emportat 4 metres de cable. El robatori no va afectar la línia perquè estava en desús.
Escoltem el cap dels Mossos, Rafael Manzano.
Són gent que segurament pensant que podien haver estat altres vegades per aquí, perquè ja portem algunes setmanes darrere del tema aquest, que ja havien tallat cable d'aquest d'altres llocs, i per sort no hi ha hagut afectació perquè és una línia antiga. O sigui, ara estan funcionant ja amb fibra òptica i aquesta és la línia antiga del telèfon, que això ha fet que no hi hagi gaire afectació.
8 i 7, els infants de 0 a 3 anys no haurien d'estar en contacte amb les pantalles, sinó que han de jugar amb objectes naturals i simples.
És el que asseguren algunes dinamitzadores de l'infanteria al festival dedicat als infants de 0 a 3 anys que s'està donant a terme aquests dies a Olot.
Una de les participants és la Carmen Granados.
Saltes al 0 a 3 no ha de conviure. No, o sigui, és 0 pantalles. I de fet, aquesta és molt guai que hagis preguntat això, en el sentit de que aquí estem donant resposta al que pensem que necessiten els infants, que és quan més natural i orgànic millor, no? Quan, en realitat, quan menys definit millor, per tant, molt allunyat de les pantalles, com molt d'espai i molt de temps i materials molt senzills.
Olot es converteix per un dia en la seu mundial de la robòtica didàctica.
Serà en motiu del Robolot Com 24 que es farà aquest dissabte a la sala Turín d'Olot. Hi haurà una vintena de professors, investigadors i enginyers, entre molts altres, que explicaran les seves creacions i coneixements.
El responsable del Robolot, Antoni Moreno, explica alguna de les novetats que es podran veure en el certamen d'enguany.
Càmeres de visió artificial, com apliquen les nostres indústries aquí, però per posar amb els robotets, i no és broma, sembla mentida, però podrem veure robotets, per primera vegada, és una ponència, una novetat, que fan com els cotxes aquests intel·ligents, llegeixen les senyals i saben quan s'ha d'anar a 40, 80, si s'ha de girar a la dreta o si has de fer un stop.
I avui també anirem cap a Besalú perquè Cal Tronc aixeca el taló. L'antic teatre i cinema reobre després d'anys d'inactivitat per oferir una programació teatral i musical estable.
Aquesta és una aposta de l'Ajuntament per crear un espai que centralitzi l'oferta cultural al municipi.
El regidor de Promoció Econòmica és en Germán Mas.
Dintre d'aquesta placeta, que ve a ser una plaça, tenim Cal Tronc, l'accés a Cal Tronc, tenim la biblioteca a la dreta i a l'esquerra tenim un altre espai que properament serà un espai per poder que la gent pugui anar a llegir tranquil·lament i el diari i la gent gran pugui estar bé. Tenim Can Cambó, que ens dona la part interna, o sigui, és un lloc que creiem que donem una molt bona sortida i ens servirà per això, perquè hi ha un triangular d'activitats. Qualsevol activitat que es faci Pots tens un espai a fora, que no passen cotxes, que no tens sorolls, que estàs tranquil, o sigui, és un espai que té molt de potencial.
I la colla castellera Els Xerrics d'Olot fa una crida i animen a la gent a sumar-se al grup.
L'any passat van poder fer Castells de 7, però amb la retirada d'alguns membres de la colla han hagut de tornar-se a passar als Castells de 6.
Escoltem en David Gallego, és el membre de la colla castellera Els Xerrics.
Hem tornat a començar fent 3 Castells de 6 i, tot i que els assajos fem molt bones proves per portar Castells de 7, ens faltaria poder voltar-ho, perquè a vegades sense prou pinya, tot i que puguis, que tinguis el tronc, clar, seria una inconsciència portar-ho en una plaça si no tens la pinya a sota.
En esports, l'últim ball. La Unió Esportiva Olot tanca la Lliga a l'estadi municipal amb la visita de la Muntanyesa.
Els barcelonins encara tenen opcions d'entrar al playoff d'ascens a segona federació. No hi podrà ser Roger Bernil, sancionat amb 5 targetes grogues. El partit començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda en una festa per acomiadar una temporada històrica davant l'afició.
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, assegura que l'equip sortirà a guanyar per regalar a l'afició un bon espectacle en el comiat de la temporada.
Nosaltres hem de fer la nostra feina, lògicament hem d'igualar la seva intensitat perquè si no estem morts. Perquè clar, quan tu te jugues algo i l'altre no, pues al final vulguis o no es nota, no? Però bueno, jo, el missatge que els he donat avui i el que he donat les últimes setmanes és que el que no vulgui jugar que no vingui. Vull dir, fàcil, senzill i ja pot descansar. Si no, pues, val la pena donar la cara i intentar sumar 3 punts.
El Club Esportiu Abadesenc té aquest cap de setmana la primera oportunitat de proclamar-se campió de tercera catalana i a més de fer-ho al camp de la Unió Esportiva Camprodon en un derbi molt especial.
Els santjonins tenen 4 punts d'avantatge al capdavant de la classificació i la victòria segellaria definitivament la Lliga. Els camprodonins, per la seva banda, volen acomiadar-se la temporada a casa amb un triomf i evita així que els santjonins celebrin l'ascens al camp de la Vila.
En Jordi Boix és entrenador del Club Esportiu Abadesenc.
Especial és quedar campió. Si ho pots fer un camp d'un màxim rival també fa il·lusió, però bueno, la il·lusió, jo crec que la màxima il·lusió és ser campió indiferentment del terreny que ho puguis aconseguir. I bueno, els jugadors estan molt il·lusionats, amb moltes ganes d'aconseguir el títol.
I a la Garrotxa, tot en joc pels equips de futbol amateur en les últimes jornades de la temporada 23-24.
Doncs sí, per un costat cal destacar el Bosc de Tosca, que es juga la vida contra el Mataró, i per altra, la possible classificació del Sant Jaume a la promoció d'ascens quan només queden 5 jornades.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. La nova planta de tractament de residus de Beuda no entrarà en funcionament com a mínim fins aquí a 2 o 3 anys. Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya han decidit fer un estudi de viabilitat una mica més ample.
Doncs si un cop fet l'estudi es podria començar la construcció i encara haurien de passar uns anys perquè pugui començar a entrar en funcionament.
Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Informa Gerard Puigdemont.
El Departament d'Acció Climàtica s'havia marcat el 2024 com a data en què la nova planta de tractament de residus de Beuda podria ser una realitat. Els terminis, però, no s'han complert. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, ha explicat que els responsables del Departament i l'Agència de Residus de Catalunya han cregut oportú fer un estudi de viabilitat més extens per assegurar-se que la nova planta sigui completament útil pel que fa a les funcions que s'hi han de dur a terme, la quantitat de residus que pot assumir, a més de la generació d'energies.
Nosaltres vam començar a posar-nos en aquest projecte quan hi havia un estudi previ, i per tant el termini s'allarga perquè quan detectem que cal un estudi més profund és quan realment doncs, s'ha de fer aquest estudi de viabilitat tècnica, i per tant per això s'allarga el termini. Una vegada s'iniciïn els treballs, que això dependrà d'aquest estudi que farem ara, doncs nosaltres contem que en 2-3 anys es pot començar ja a fer el funcionament general de tot el sistema.
Les primeres tasques que podria assumir la nova planta que seria la de rebre residus i a la vegada buidar residus de l'abocador. Des d'Acció Climàtica remarquen que la planta de Beuda serà pionera a nivell català, que en aquest cas el temps hauria d'importar menys i que el que cal és fer-la bé.
En aquest cas és una planta tan especial i tan, d'alguna manera, icònica, que no és tant qüestió de temps, sinó que és qüestió de fer-ho molt ben fet. Té una reserva de recursos per fer aquesta planta. Llavors es veurà quin és el total de la planta i aquests recursos, si no són propis de l'agència, doncs seran d'altres fonts. Però en aquest sentit, en aquest cas, l'economia no ha de ser un impediment.
La planta té un cost de més de 40 milions d'euros i al mateix moment Acció Climàtica es marca com a objectiu també buidar el Cot de les Mules, l'actual abocador comarcal.
Unió de Pagesos demana als partits polítics un mercat i preus justos pel seu sector poques hores abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
El sindicat ha ofert una roda de premsa en la que ha anomenat el seguit d'accions que consideren necessàries per a la supervivència de la pagesia a Catalunya.
El sindicat Unió de Pagesos ha expressat aquest dijous les seves demandes a les forces polítiques a pocs dies perquè es duguin a terme les eleccions al Parlament de Catalunya. El sindicat reclama per les comarques gironines deixar exempts del pagament de cànons d'aigua, així com de l'impost de CO2 per a vehicles agraris. També demanen reducció de l'IRPF pel sector i crear una estratègia àmplia basada en l'acompanyament per afrontar el relleu generacional agrari. Unió de Pagesos també reclama més accions per combatre la sobrepoblació de fauna cinegètica que causa danys als conreus, així com la no reintroducció de fauna que no viu a Catalunya en aquests moments. El que més els preocupa, però, són els preus dels productes. Asseguren que actualment no hi ha un mercat just i diuen que els partits no poden seguir donant l'esquena a la pagesia en aquest sentit, com asseguren que van sentir-se durant el debat monogràfic de pagesia al Parlament de Catalunya de fa unes setmanes. En parla Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
Intentar que tinguem un mercat més just, part de les propostes que fem aquí no va ser recollit per cap força política. Doncs, bueno, sembla que la classe política doncs fa una espècie d'urticària, no? O regulem i fem un tracte equitatiu entre el que hem de vendre, que som nosaltres, i el que té que comprar, que són ells, que són molt pocs i tenen molta força. Governar vol dir precisament defensar una mica els dèbils, perquè els forts ja hi acaben siguent.
Poques hores abans de les eleccions del 12 de maig, Unió de Pagesos també insisteix en la necessitat de tenir un pla territorial sectorial per redefinir espais agraris, així com la importància de renovar i ajudar els pagesos amb temes com el regadiu.
5 minuts més.
Un altre dels temes que preocupa és el despoblament a les zones rurals. La Vall dels Ribes és un dels sistemes urbans de Catalunya que el Departament de Territori de la Generalitat ha triat per desplegar el programa anomenat Arrelament.
La causa és que la Vall ha perdut un 6% dels seus habitants des de principis de segle fins al 2020 i la idea és implementar polítiques per aconseguir repoblar la zona.
Més detalls amb en Guido Sengerote.
L'objectiu del programa Arrelament és aconseguir frenar el despoblament a les àrees de Catalunya que més el pateixen. A la Vall de Ribes, que ha perdut un 6% de la seva població les últimes dues dècades, s'hi engega aquest projecte amb una durada de 3 anys. Aquest sistema urbà del Ripollès segueix a altres zones on la Generalitat va posar el focus, com la Terra Alta o les Garrigues Altes, que han tingut una disminució d'habitants superior al 10% durant el mateix període. Des del territori, aquest projecte ha estat ben rebut. Els ajuntaments diuen necessitar eines com aquestes per combatre el problema. En parlen Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser, i Imma Constans, de Caralps.
Estem molt interessats en que la Generalitat posi el focus als territoris rurals, posi el focus als ajuntaments petits en els quals doncs patim aquesta dificultat d'accés a l'habitatge, però també d'una feina que pugui oferir uns llocs de treball amb uns salaris doncs ben remunerats.
Poguem mantenir, diríem, el nostre jovent, el nostre territori, jovent que està molt preparat i sobretot donar les oportunitats també a les persones grans doncs, per poder continuar visquent amb totes les garanties i necessitats en els nostres pobles. És un esforç de fa molts anys, és un esforç que hem de continuar treballant-hi.
Ribes ha passat de més de 2.000 habitants a menys de 1.800 des del 2001 fins al 2020. Caralps està per sota dels 200 veïns, com Pardines, Toses o Campelles. A hores d'ara, el Departament de Territori ha demanat dades sobre diversos aspectes demogràfics als municipis implicats, per traçar de quina manera han d'actuar. Ho explica el director dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Sergi Albric.
I el que ha començat a fer el Departament són les primeres, diguem-ne, diagnosis, una mica de la situació que pateix, en aquest cas, la Vall de Ribes, amb la idea que en els propers anys doncs, es pugui establir un marc de treball conjunt, per tant, a nivell públic, privat i, evidentment, amb el propi departament i per tant amb el govern de la Generalitat per buscar aquestes estratègies doncs, per lluitar contra el despoblament.
Les accions que s'emprendran inclouran la col·laboració pública o privada per actuar sobre habitatge, urbanisme i economia, entre altres, per capgirar la tendència de despoblament. Des de territori també hi ha un ull posat al sistema urbà del Baix Baix Ripollès, que també ha perdut habitants els últims anys i on també està previst que un termini mitjà el programa s'hi acabi implementant.
Ens quedem a les Llosses. L'Ajuntament ha elaborat un catàleg de masies per diferenciar les que estan buides i les que no ho estan, i les que tenen possibilitats de ser rehabilitades o les que definitivament estan en estat ruïnós.
Doncs sí, l'objectiu del govern local és repoblar el municipi i oferir a les persones interessades opcions d'habitatge que s'adaptin a les seves necessitats.
Judit Lechon.
Rehabilitar per evitar. Aquest és el concepte sota el qual treballa l'Ajuntament de les Llosses, el municipi més gran en extensió de les comarques gironines, però també un dels que té menys població. El projecte de repoblament passa per la rehabilitació de les masies que estan buides, però no perquè aquestes es destinin a segona residència, sinó a primera, com a mesura per garantir l'increment de la població al municipi. Jaume Cuny és l'alcalde de les Llosses.
A vegades, si parlem de rehabilitació, tu pots rehabilitar una casa i fer-la servir pels caps de setmana. I el que necessitem és rehabilitar el territori, que la gent visqui aquí, de dilluns a diumenge. I per això estem intentant aquest concepte de per un cantó l'escola, per un cantó serveis, i ens toca una miqueta parlar amb masovers i propietaris i veure com ho podem fer per tornar a emplenar les cases que són buides.
El consistori ha elaborat un mapa amb les masies que hi ha al terme municipal, diferenciant-les entre les que es poden rehabilitar, les que tenen possibilitats i les que es troben en un estat deteriorat i que no se'n pot fer res més que enderrocar-les per construir-les de nou. Hi ha 300 punts marcats, dels quals una setantena són habitatges de primera residència, una setantena més de segona i la resta, unes 150 masies, estan buides o en runes.
28 que serien relativament fàcils d'arreglar, 33 que són ruïnes que es podien refer i 53 que són restes que necessites quasi un treball de fer-les noves. Llavors, per fer tota aquesta feina, el que estem fent és intentar aprovar el catàleg de masies,
sí,
que en el seu moment no es va poder aprovar perquè el departament demanava que totes aquelles masies que no tenien sostre es traguessin del catàleg, i l'Ajuntament, ara fa 18 anys, no va estar d'acord en fer això, i ho trobo que va fer bé, perquè va voler donar l'oportunitat de que canviés la mentalitat per entendre que aquelles cases que no tenen sostre però l'han tingut puguin també ser rehabilitades.
Amb aquesta borsa d'habitatges que s'està elaborant, l'Ajuntament podrà intentar aprovar de nou el catàleg de masies i tirar endavant el projecte de repoblament al municipi.
Gairebé és un quart i mig de nou del matí. Seguim el nostre periple per diversos punts de les nostres comarques. Ara marxem cap a la Vall de Camprodon, perquè la Fundació Comunitària arriba al seu segon aniversari amb la mirada posada precisament al futur. En aquest sentit, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la Vall de Camprodon, l'entitat ha començat a teixir relacions amb altres fundacions del territori per establir futures col·laboracions. Més detalls amb en Martí Palau.
La Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon va néixer fa 2 anys amb un capital fundacional de desenes de donants, i a partir d'aquest suport van anar sorgint les propostes i els projectes per millorar el territori. Ara és moment que la resta de fundacions del país coneguin la feina de la Fundació i es pugui establir així un vincle per a futures col·laboracions. Parla Teia Guillaumes, presidenta de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon.
A l'Associació Espanyola de Fundacions, Pòrtico, Reviralta, Rockefeller, etc. No m'ho voldria, les anomeno una mica així perquè no me'n voldria deixar cap, és perquè realment ens conegui a nosaltres, la nostra fundació, conegui els projectes que estem duent a terme i també, molt important, poder establir col·laboració amb ells.
La fundació té diverses accions engegades, com la de la mentoria per alumnes de l'Institut Germans Vilarriera o les formacions per a futurs emprenedors, però el projecte més gran que hi ha entre mans és el de la bioeconomia, que pretén transformar la vall tant econòmicament com socialment. Tot pensat per millorar la qualitat de vida a la Vall de Camprodon.
Nosaltres, a mi m'agrada molt dir que les persones que formem part de la Fundació, hi ha un patronat, hi ha uns voluntaris, són persones que estimem el lloc on vivim, creiem que la nostra vall té molt potencial i per això hi estem treballant, perquè no pensem que estiguem oblidats, pensem la sort que tenim de viure en aquest entorn i per això estem treballant i lluitant perquè aquest entorn, doncs, pugui d'alguna manera tirar endavant.
Així doncs, la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon celebra 2 anys de vida amb la clara intenció de continuar creixent, tant en nombre de projectes com en col·laboradors, socis i voluntaris que vulguin posar el seu granet de sorra per millorar la qualitat de vida dels habitants de la Vall.
Han detingut tres joves per robar cable de coure. Els Mossos d'Esquadra els van localitzar després de rebre un avís que deia que uns homes tallaven cable a la zona de Lleis, a Sant Bartomeu, al Ripollès. Segons les primeres informacions, s'haurien emportat 4 metres de cable. El robatori va afectar la línia, no va afectar de fet la línia, perquè estava en desús, era una línia antiga. Judit Curós.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a tres joves d'entre 20 i 26 anys com a presumptes autors d'un delicte de fur de cable telefònic i altres danys. Els fets van passar a primera hora de la tarda, després de rebre l'avís que hi havia uns homes tallant cable a l'N260, concretament al punt quilomètric 111 a la zona de Lleis. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions de Mossos que van localitzar a dos dels presumptes implicats dins d'un vehicle i es va procedir a detenir a un tercer individu amagat entre els matolls pocs minuts després. A la furgoneta s'hi van trobar restes de cable que hi havia tallat al mateix marge de la carretera i eines que els agents van intervenir. L'afectació total del cable tallat que s'ha localitzat és d'uns 4 quilòmetres amb un pes de 350 quilograms, que tindria un valor aproximat d'entre 1.530 i 2.040 euros al mercat. En tractar-se d'una línia en desús, no hi ha hagut afectacions de telefonia. En parla Rafael Manzano, cap de Mossos d'Esquadra de Ripoll.
Són gent que segurament pensem que podien haver estat altres vegades per aquí, perquè ja portem algunes setmanes darrere del tema aquest, que ja havien tallat cable d'aquest d'altres llocs, i per sort no hi ha hagut afectació perquè és una línia antiga. O sigui, ara estan funcionant ja amb fibra òptica i aquesta és la línia antiga del telèfon que això ha fet que no hi hagi gaire afectació.
Els detinguts, sense antecedents, van passar a disposició judicial aquest dijous al migdia i han quedat en llibertat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda. 5 minuts
més! Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Optical i a Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat.
Tot el que busques, ho trobes a Olot. Excel·lents productes, servei personalitzat i total confiança. Els que formem part de l'Associació de Comerciants us oferim això i més.
A Domènec tenim roba de vestir per home des de 1948. Adaptant-nos als canvis actuals, hem incorporat una secció més esportiva i un annex a la botiga on hi trobareu roba infantil de les millors marques. Vestint grans i petits amb el millor assessorament. Can Domènec.
Troba el millor. Aprova't a nosaltres. Associació de Comerciants d'Olot.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf! Què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Vols gaudir de la cuina tradicional catalana? Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser fer unes tapes amb els amics i la família? Gaudeix dels nostres menús diaris i de cap de setmana, tant per dinar com per sopar, en un entorn familiar i acollidor a la Perla Restaurant. I si vols gaudir dels plats de sempre a casa teva, a la Perla Cuina ho trobaràs tot. Vols veure la pinta que fan els nostres plats per anar agafant gana? Segueix-nos a les xarxes socials La Perla Cuina i La Perla Restaurant. Reserva ara la teva taula al restaurant o fes el teu encàrrec de menjar per emportar trucant al 972 26 23 26. Gaudeix del menjar de La Perla, plats de la cuina tradicional catalana.
A l'Espai Gironès fem 19 anys i ho celebrem amb una explosió de regals. Smartphones, tauletes, auriculars, targetes regal, entrades de cinema i molts premis més. Vine a jugar al llançaboles especial. Prova sort i emporta't una sorpresa.
Del 6 de maig a l'1 de juny vine a celebrar els 19 anys de l'Espai Gironès.
Més info a espaigironès.com.
Coneixes Vista Òptica i Audiolot?
I tant, és on cuiden de la meva salut visual i de la salut auditiva dels meus pares.
Però sabies que són la primera empresa catalana del sector i que van començar aquí al costat, a Sant Joan de les Abadesses?
Ah, sí? Mira quina sorpresa. Doncs ara també es veu que fan vidres dissenyats per intel·ligència artificial i audífons recargables, amb 5 anys de garantia.
Visita Vista Òptica i Audiolot. Val la pena. I si vas de part de la ràdio, et faran un regal.
Dos quarts de nou, esteu escoltant els 5 minuts més. Ens posem al dia, aquestes són les primeres informacions d'aquest divendres.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La nova planta de tractament de residus de Beuda no entrarà en funcionament com a mínim fins d'aquí a 2 o 3 anys.
Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya han decidit fer un estudi de viabilitat més ampli. Un cop fet l'estudi, es podria començar la construcció i encara haurien de passar uns anys perquè pugui començar a entrar en funcionament.
Ho ha dit l'Anna Bernades, és la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat.
Nosaltres vam començar a posar-nos en aquest projecte quan hi havia un estudi previ i per tant el termini s'allarga perquè quan detectem que cal un estudi més profund és quan realment doncs s'ha de fer aquest estudi de viabilitat tècnica.
Unió de Pagesos demana als partits polítics un mercat i preus justos pel seu sector poques hores abans de la celebració de les eleccions.
El sindicat ha ofert una roda de premsa en la que ha enumerat el seguit d'accions que consideren necessàries per a la supervivència de la pagesia a Catalunya.
En Joan Cavall és el coordinador del sindicat.
Intentar que tinguem un mercat més just, part de les propostes que fem aquí no va ser recollit per cap força política. Doncs, bueno, sembla que la classe política doncs fa una espècie d'urticària, no?
La Vall de Ribes és un dels sistemes urbans de Catalunya que la Generalitat ha triat per desplegar el programa anomenat Arrelament.
La causa és que la Vall ha perdut un 6% dels seus habitants des de principis de segle fins al 2020 i la idea és implementar polítiques per aconseguir repoblar la zona.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Estem molt interessats en què la Generalitat posi el focus als territoris rurals, posi el focus als ajuntaments petits en els quals doncs, patim aquesta dificultat d'accés a l'habitatge, però també d'una feina que pugui oferir uns llocs de treball amb uns salaris doncs, ben remunerats.
L'Ajuntament de les Llosses elabora un catàleg de masies per diferenciar les que estan buides i les que no, i les que tenen possibilitat de rehabilitar-se.
L'objectiu del govern local és repoblar el municipi i oferir a les persones interessades opcions d'habitatge que s'adaptin a les seves necessitats.
En Jaume Cuny és l'alcalde de les Llosses.
A vegades, si parlem de rehabilitació, tu pots rehabilitar una casa i fer-la servir pels caps de setmana. Allò que necessitem és rehabilitar el territori, que la gent visqui aquí, de dilluns a diumenge. I per això estem intentant aquest concepte de per un cantó l'escola, per un cantó serveis, i ens toca una miqueta parlar amb masovers i propietaris i veure com ho podem fer per tornar a plenar les cases que són buides.
La Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon arriba al seu segon aniversari amb la mirada posada al futur.
Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la Vall de Camprodon, l'entitat ha començat a teixir relacions amb altres fundacions del territori per establir futures col·laboracions.
Han detingut 3 joves al Ripollès per robar cable de coure.
Els Mossos d'Esquadra els van localitzar després de rebre un avís que deia que uns homes tallaven cable a la zona de Lleis, a Sant Bartomeu.
I avui també parlarem d'educació. Per partida doble, perquè els infants de 0 a 3 anys no haurien d'estar en contacte amb pantalles, sinó que haurien de jugar amb objectes naturals i simples.
És el que asseguren algunes dinamitzadores de l'infanteria al festival dedicat als infants de 0 a 3 anys que s'està duent a terme aquests dies a Olot.
Olot es converteix per un dia en la seu mundial de la robòtica educativa.
Serà motiu del Robolot Com 24 que es farà aquest dissabte a la sala Turín d'Olot.
A Besalú, Caltronc aixeca el taló.
L'antic teatre i cinema de Besalú reobre després d'anys d'inactivitat per oferir una programació teatral i musical estable.
La colla castellera als Xerrics d'Olot Olot fa una crida i anima la gent a sumar-se al grup.
L'any passat van poder fer castells de 7, però amb la retirada d'alguns membres de la colla han hagut de tornar-se a passar als castells de 6.
Pel que fa als esports... Futbol i més futbol, l'últim ball, la Unió Esportiva Olot tanca la Lliga a l'estadi municipal amb la visita de la Muntanyesa.
Els barcelonins encara tenen opcions d'entrar al play-off d'ascens a segona federació. No hi podrà ser Roger Bernil, sancionat amb 5 targetes grogues. El partit començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda per una festa per acomiadar una temporada històrica davant l'afició.
I la Badesenc té aquest cap de setmana la primera oportunitat de proclamar-se campió de tercera catalana i a més de fer-ho al camp de la Unió Esportiva Camprodon en un derbi molt especial.
Si els angelins tenen 4 punts d'avantatge al capdavant de la classificació i la victòria segella definitivament la Lliga. Els camprodonins, per la seva banda, volen acomiadar-se de la temporada a casa amb un triomf i evita així que els santjonins celebrin l'ascens al Camp de la Vila.
I a la Garrotxa, tot en joc pels equips garrotxins de futbol amateur en les últimes jornades de la temporada.
Per un costat, cal destacar el Bosc de Tosca, que es juga la vida contra el Mataró, i per altra, la possible classificació del Sant Jaume a la promoció d'ascens quan només queden 5 jornades.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Crides a la mobilització i crítiques a l'OPA hostil al Sabadell en el penúltim dia de la campanya.
Pedro Sánchez, Núñez Feijóo i Pello Chandiano han desembarcat a Catalunya en la recta final d'una campanya que tots els partits veuen ajustada.
El Sabadell acusa el BBVA de donar dades incomplertes i diu que això pot afectar els mercats.
La primera resposta oficial a l'OPA hostil se centra sobretot en la forma com s'ha comunicat l'operació.
El cirurgià del primer transplantament de cor a Espanya amb èxit diu que el futur passa pel porc.
Fa 40 anys que Josep Maria Caralps i el seu equip van fer el primer transplantament de cor, que va culminar amb èxit.
D'altra banda, ordenen retirar 89 bungalops i 4 piscines del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador.
El govern acusa el complex La Ballena Alegre de construir en terrenys no urbanitzables i els propietaris aniran a judici per presumpta prevaricació.
Les universitats espanyoles trencaran amb els centres israelians no compromesos amb la pau.
Els rectors han mostrat el seu suport a les acampades universitàries pro-palestines.
I Joe Biden avisa per primer cop a Israel que deixarà d'enviar-li armes si envaeix en Rafah.
Benjamin Netanyahu respon als Estats Units que seguiran lluitant sols, si convé, encara que sigui només amb les ungles.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara és el moment de les temperatures. En un matí assolellat, avui tenim el cel completament serè, Aniol.
Doncs si ens veiem, per exemple, amb 3 graus positius ja a Vall de Núria, 5 graus a Das, 7 graus a Molló i 9 a Camprodon, 10 graus a Mieres, Ribes de Freser i Vic, 12 graus a Olot, la Vall d'en Bas i Ripoll, 13 a Sant Feliu de Pallerols i Anglès, 14 graus a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 15 a Girona i 16 graus a Figueres, a Banyoles i Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia, ens espera avui també un dia de sol i de calor moderada o una mica intensa. Podem passar dels 25 graus, ahir 25 a Girona o 22 a Ripoll. Avui poden ja arribar molts indrets als 25 i acostar-se als 27. Va pujar la temperatura. La nit no ha estat gaire freda. 7 graus a Vic, 7 a Olot, 7 a Sant Privat d'en Bas, 7 a la Vall d'en Bas. Ha baixat a 6 graus a Llagostera, 7 a Palafrugell o, per exemple, 3 a Das i 2 en el cas de Núria o la Tosa, 2.500 metres, 4 graus a Camprodon. Després de dia, a gairebé tot arreu, a les valls del Pirineu també, superarem els 20 a 24 graus. Per tant, un dia tranquil, potser 4 núvols prims a la tarda i poca cosa més. Cap de setmana que no ens portarà canvis importants, tot i que la tarda, més ja vespre, nit de diumenge, pot canviar una mica el temps a l'interior. De moment, sol i temperatures altes dissabte, podríem ja fregar els 28 o 30 graus, va pujant el termòmetre, també diumenge, dia de sol i de calor, però en acabar diumenge, més ja del vespre o a la nit, pot caure algun xàfec, alguna tempesta, al Pirineu Oriental, també cap a Osona, Lluçanès i a prop del Montseny. Sembla que poca cosa tot plegat, costarà passar de 5 litres per metre quadrat.
Dilluns, algun xàfec a la tarda i dimarts podrien incrementar-se aquestes precipitacions tant a l'interior com a la costa. I dimecres, segurament, es repetiria algun xàfec a l'interior. Per tant, la setmana que ve es preveu ja una mica més variable i amb més ruixats de tarda.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la llotja de roses de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
5 minuts més! Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos... Sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Tot és a punt per la celebració aquest diumenge de les eleccions al Parlament de Catalunya. Què ens hi juguem? Quines són les opcions que tenim en aquest moment sobre la taula? Serveixen d'alguna cosa les campanyes electorals? Hi haurà pactes? Hi haurà govern? Són les grans preguntes que aquesta hora hi ha sobre l'aire i que volem comentar amb en Joan Urrea. Ell és politòleg, professor associat de la Universitat de Girona. Què tal, Joan? Com estàs? Benvingut, bon dia i bona hora de nou.
Hola, Joel, bon dia.
Joan, què ens hi juguem aquest proper cap de setmana, aquest proper diumenge?
Què ens hi juguem? Bona pregunta. Ostres, crec que ens juguem saber cap a on ha d'anar el procés independentista o no. Si tenim un nou guanyador d'unes eleccions autonòmiques en diferent en tres eleccions, pensem que venim d'unes eleccions que el 2017 va guanyar Ciutadans i, per tant, el 2021 les guanya el PSC i hem de veure si ara... Igualada en escons amb Esquerra Republicana i hem de veure si ara, com sembla que apunten totes les enquestes, el PSC guanyarà les eleccions amb vots en escons, però hem de veure quina majoria és possible de configurar al Parlament.
Tot apunta que el sector independentista haurà de pactar sí o sí. Hem vist moltes formacions independentistes apareguent al llarg d'aquesta campanya electoral. Tot això divideix el vot independentista? És a dir, li fa flac favor que hi hagi tantes candidatures que aixequin aquesta bandera?
Clar, això aquí hem de fer un exercici una mica de política ficció, perquè és veritat que hem d'entendre que tenim quatre circunscripcions i, per tant, que les eleccions, en realitat, al final hi ha quatre competicions, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, com a circunscripcions, i depèn, hauríem d'entendre, hauríem d'assumir que si les candidatures anessin unides, que tothom que vota als diferents partits independentistes votarien aquella única candidatura. Però l'exemple del 2015, per exemple, amb la candidatura de Junts pel Sí, ens diria que no, perquè el 2000, l'any anterior a les eleccions anteriors, Convergència i Unió tenia 50 escons, Esquerra Republicana 21, això són 71, i en la candidatura de Junts pel Sí, que Esquerra i Convergència, o l'Espai Convergent, anaven plegats, van treure 62, per tant, van baixar. Hauríem d'intentar veure si d'alguna manera aquesta unitat independentista faria també que el vot independentista anés unit o si es fragmentaria en qualsevol altre tipus de candidatura o en un partit independentista que no anés en aquella llista única. Per tant, aquí hi ha molts factors en joc, hi ha molts factors al mig que ens podrien complicar l'exercici de dir si la fragmentació del vot perjudicaria una possible majoria en escons al Parlament.
El que està clar és que tothom haurà de pactar d'alguna o altra manera. Ens podríem veure abocats a unes segones eleccions, a una segona volta?
Això és un escenari interessant perquè Catalunya, malgrat tot, mai no hem tingut una repetició electoral a Catalunya. Sempre, després d'unes eleccions, hem aconseguit formar un govern. La legislatura més curta va ser la del 2010 al 2012 al capdavant d'Artur Mas. Tot apuntaria que els equilibris seran molt delicats i segurament ens veurem en uns dos mesos ben bons després de les eleccions fins al possible debat d'investidura de la persona candidata. Sembla que la cosa està encallada. Ara mateix les enquestes almenys diria que les majories són molt ajustades, que pot anar d'un parell d'escons per qualsevol dels blocs, i per tant jo no descartaria ara mateix la necessitat o l'escenari en què no hi hagi una majoria d'investidura al Parlament i automàticament es dissolgui la legislatura i anem a una repetició electoral. Seria una primera vegada a Catalunya, però ara mateix jo crec que està bastant sobre la taula.
Fer un cordó sanitari a l'extrema dreta és una bona idea?
Depèn del cordó sanitari, depèn de la unitat dels partits que decideixin fer-lo. D'entrada semblaria que refusar els vots de l'extrema dreta per una investidura sembla bona idea, de fet s'ha signat en aquests termes, i els partits independentistes i també amb Comuns i PSC han signat un veto a fer cap mena de pacte tant amb Vox com amb Aliança Catalana. Els resultats diumenge diran si aquesta mena de cordó sanitari, almenys aquí a Catalunya, funciona. No ens havíem vist en la tesitura d'haver de proposar-ne un, almenys no a nivell d'eleccions al Parlament, i el diumenge ho diran. Hi ha llocs d'Europa on han funcionat, per exemple, França és un exemple típic en els que el cordons sanitaris, és veritat que tenen un sistema diferent amb segona volta les presidencials, però que porta Marine Le Pen porta passant a la segona volta les presidencials dues vegades consecutives, i a la segona volta el vot s'ha concentrat bàsicament en Macron. Per tant, sí que és veritat que amb un model diferent ha funcionat, hauríem de veure en un sistema parlamentari com el nostre quin resultat ens dona.
Tenim un 30% d'indecisos. Això és molt?
Això és molt, sí, Déu-n'hi-do. Al final també venim d'un cicle electoral de molta mobilització. Pensem que les eleccions al Parlament de Catalunya tenien una participació històrica fins al 2012 d'entre el 55 i el 62-63%. I a partir d'aquí, el 2012 pugem un 65%, 2015 pugem gairebé en un 70%, 2017 arribem amb un 79%, i al final gent molt mobilitzada durant molt de temps pot portar a que segurament coses que en algun moment semblaven que estaven molt a prop d'aconseguir-se no s'han aconseguit, i ara molta gent es reafirmi, bueno, es pregunti si s'ha de reafirmar en el seu vot o si dubta, i si dubta en tot cas cap a quin partit o si s'ha d'abstenir. Definitivament l'elecció es decidirà per aquests indecisos i sobretot aquest 30% d'indecisos cap a on acaben anant, si es decanten per l'abstenció o si opten per un partit i per quin partit en concret. Però sí que és veritat que no és gens menyspreable una xifra tan elevada, que és el que en diuen els sondejos fins ara, d'indecisos en aquestes eleccions al Parlament.
Això és equiparable a un vot ocult, diguem-ne? Els indecisos són igual o són equiparables al vot ocult o són coses diferents?
Clar, un vot ocult són aquelles persones que tenen decidida la seva opció política, però que en sondejos, enquestes o parlant amb la família, amb la gent, amb els coneguts, pel que sigui, per les característiques que tingui la seva opció política, doncs prefereixen no dir-ho. Ens en donarem una sorpresa aquest diumenge? Jo no ho equipararia, jo crec que una indecisió, crec que almenys amb el marc també que venim de les eleccions generals i municipals, crec que hi ha hagut una abstenció molt elevada. Bueno, les xifres ens diuen que hi ha hagut una part d'indecisos que s'han quedat a casa, que no han votat. Hi ha partits que s'han vist perjudicats especialment per aquesta no visita a les urnes per un part de l'electorat, i és veritat que almenys dins de la vessant independentista hauríem de veure si hi ha un vot ocult, alguna opció que ara en un moment previ a l'elecció es prefereixi no fer pública aquesta opció política, però almenys d'entrada no haurien de ser la mateixa cosa, haurien de ser qüestions separades. Però és veritat que amb l'escenari, almenys des que votem en el marc o amb l'eix nacional molt fort, des del 2012, és veritat que és la primera vegada que semblaria que hi romp una altra força independentista amb possibilitats d'entrar al Parlament. Per tant, hauríem de veure com això també s'acaba desenvolupant aquest diumenge.
L'altre gran problema és l'abstenció, que de fet portem arrossegant-la des de ja fa, jo diria que dècades, no? I cada vegada ha anat a més. Aquesta abstenció juga a favor d'aquí, i fins a quin cert punt contribueix a que, si em permets l'expressió, cada diputat sigui més barat?
És veritat que històricament una abstenció alta ha acabat beneficiant a les forces conservadores o a les forces de dreta, si se'n permet, perquè normalment aquestes forces tenen un tipus de votant consolidat i mobilitzat, que sempre vota. les majories, per tant, d'esquerra històricament a Catalunya i Espanya han estat més costoses, en el sentit que tu dius, que han requerit una major participació i, per tant, també han requerit més vots per treure els escons a les diferents circunscripcions. A qui beneficia aquesta abstenció? Doncs, bueno, una abstenció alta fa que, evidentment, el número de vots vàlids, que al final és allò que ens interessa per repartir els escons, sigui menor i, per tant, cada escó, cada diputat, també costi menys. Històricament, l'abstenció alta ha beneficiat a la dreta i els partits conservadors a Catalunya i Espanya. Haurem de veure com es manté aquesta tendència a Catalunya. També és veritat que les eleccions catalanes, les darreres dues conteses electorals al Parlament de Catalunya, que són les del 2017 i les del 2021, són molt peculiars, perquè les eleccions del 2017 tenen lloc en el marc de l'aplicació de l'article 155, amb el govern de la Generalitat intervingut per l'Estat, i després del referèndum de l'1 d'octubre, i tenim una participació de gairebé el 80%, el 79,01%, mentre que les eleccions del 2021 es fan enmig de la pandèmia del Covid, en una d'aquestes onades en què revifava la malaltia, i per tant tenim, per contra, la participació més baixa de la història en unes eleccions al Parlament, a escassos 50-51% dels vots. Per tant, jo crec que aquestes eleccions de diumenge són interessants sobretot perquè ens permetran veure en quin percentatge d'abstencionisme ens trobem veritablement en una situació una mica més normalitzada en quant a pandèmia i hipermobilització. Per tant, veurem si tornem a allò que era normal a Catalunya amb una participació vora el 60%, si ens mantindrem per sobre el 70%, o si estarem menys a l'òrbita del 50-55% de les eleccions passades.
I això beneficiaria els nous partits que vulguin entrar?
En principi sí. En principi, una abstenció alta fa que cadascú costi menys, i com que en les quatre circunscripcions, si la llei electoral estableix que cada partit en cada circunscripció, per poder optar al repartiment d'escons, ha de treure un 3% dels vots vàlids, evidentment, a menys participació, també menys vots vàlids necessaris per treure un escó. Però també dependrà molt de com s'acabin decidint aquesta abstenció i el tipus de votant que s'abstingui. A priori sí, almenys amb els números a la mà i per com han anat les coses a Catalunya, una participació més moderada a beneficiar els partits petits, perquè arriben amb més facilitat el 3% del vot a la circunscripció i, per tant, tenen més opcions d'entrar en aquesta fórmula matemàtica que implica el repartiment d'escons.
Joan Urrea, politòleg, professor associat de la Universitat de Girona, gràcies per acompanyar-nos als 5 minuts més. Tindrem temps d'analitzar el resultat de les properes eleccions, a veure quins escenaris ens deixa. Una abraçada, gràcies, bon dia.
Merci, Joel, una abraçada.
Vens a berenar al Vicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino-lo amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Vicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a vicrec.com. Fàcil i ràpid. Vicrec, sa, natural i d'Olot.
Anem als esports. L'últim ball. La Unió Esportiva Olot tanca la Lliga a l'estadi municipal amb la visita de la muntanyesa, Guillem Guardiola.
L'últim partit de la Unió Esportiva Olot aquest any a la tercera divisió. Els olotins jugaran el darrer enfrontament de Lliga aquest dissabte amb el títol i l'ascens a la butxaca des de fa ja dues setmanes. Que l'Olot no s'hi jugui res no significa que la muntanyesa arribarà a l'estadi municipal sense cap al·licient. De fet, tot el contrari. Els barcelonins són setens només a dos punts de les places que donen dret a disputar el play-off d'ascens. Per colar-s'hi necessita que el Tona i el Prat perdin els seus partits contra el Vilassar de Mar i el Vilafranca, respectivament. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, assegura que l'equip sortirà a guanyar per regalar a l'afició un bon espectacle en el comiat de la temporada.
Nosaltres hem de fer la nostra feina, lògicament hem d'igualar la seva intensitat perquè si no estem morts, perquè clar, quan tu te jugues algo i l'altre no, pues al final vulguis o no es nota, no? Però bueno, jo, el missatge que els he donat avui i el que he donat les últimes setmanes és que el que no vulgui jugar que no vingui. Vull dir, fàcil, senzill i ja pot descansar. Si no, pues, val la pena donar la cara i intentar sumar 3 punts.
Més enllà de l'esperit competitiu que ha caracteritzat la Unió Esportiva Olot durant tota la temporada, com analitza el tècnic Pedro Dolera a la Muntanyesa?
Sí, la Muntanyesa és un equip que està acostumat a jugar en un camp molt més petit. Recordeu el partit de Nou Barris, que és un camp, bueno, on es fa tot molt més ràpid i hi ha menys temps per pensar, etc, etc. Però bueno, vull dir, aquí faran el seu partit, vindran a fer el millor partit possible. És un equip que té molta gent ràpida a dalt.
Les últimes jornades han sigut idònies per alinear futbolistes que no han gaudit de tants minuts durant tota la campanya i també per fer jugar els més joves. Serà un partit per donar protagonisme als menys habituals, però...
No ho sé encara, la veritat és que no m'ho he plantejat. Serà un partit per intentar guanyar-lo, com fem sempre. Llavors això farà que, sabent el que tenim i el que ens queda a nivell de sancions i tal, que algú ha caigut en cinc grogues, pues decidir què fem.
El partit entre la Unió Esportiva Olot i la Muntanyesa començarà a les 6 de la tarda d'aquest dissabte. Cada soci podrà portar fins a dos acompanyants. A la mitja part hi haurà l'actuació de l'escola de ball Soho Dance Studio i cervesa per a tots els aficionats al final del duel. A Olot Televisió, el programa En Joc farà un ampli seguiment de l'última jornada de la Tercera Federació i el partit també es podrà seguir en directe per la sintonia de Ràdio Olot a partir de les 5 de la tarda en una retransmissió conjunta amb el Campionat d'Europa de Patinatge Artístic i el partit del Bosc de Tosca.
I el Club Esportiu Abadesenc té aquest cap de setmana la primera oportunitat de proclamar-se campió de Tercera Catalana i, a més, de fer-ho al camp de la Unió Esportiva Camprodon en un derbi que serà Martí Palau molt especial.
El derbi més decisiu dels últims anys es disputarà aquest pròxim dissabte a les 5 de la tarda al camp de la Vila de Camprodon. Unió Esportiva Camprodon i Club Esportiu Abadesenc s'enfrontaran en un partit clau per als visitants, que si guanyen es proclamaran matemàticament campions de Lliga. Aconseguir-ho al camp dels veïns seria doble motiu de celebració, però els santjoanins volen treure pressió de sobre i preparen el duel com una jornada més. Parla Jordi Boix, entrenador del Club Esportiu Abadesenc.
Bueno, especial és quedar campió. Si ho pots fer un camp d'un màxim rival, també fa il·lusió, però bueno, la il·lusió, jo crec que la màxima il·lusió és ser campió indiferentment del terreny que ho puguis aconseguir. I bueno, els jugadors estan molt il·lusionats, amb moltes ganes d'aconseguir el títol.
La Unió Esportiva Camprodon, per la seva banda, vol evitar que l'Abadesenc celebri el títol al seu terreny de joc i també es vol acomiadar de la temporada a casa sumant els 3 punts. És per això que la plantilla està motivada per acabar el curs de la millor manera possible, sumant un triomf en el derbi. Parla Manel Puigverd, entrenador de la Unió Esportiva Camprodon.
Nosaltres el que tenim és molta il·lusió i moltes ganes de fer un partit per brindar doncs, la nostra afició, sobretot doncs, ja és l'últim partit que fem aquesta temporada a casa, i penso que al final doncs, haurem fet una temporada notable i esperem doncs, poder brindar una victòria.
L'Abadesenc necessita com a mínim 2 punts per assegurar-se matemàticament el títol de Lliga i l'ascens a segona catalana, sempre i quan la Mer no perdi o empati en alguna de les dues últimes jornades. Si els homes de Jordi Boix no guanyen a Camprodon, encara tindran una última oportunitat en la darrera jornada contra el Besalú, que s'està jugant la permanència.
Doncs parlant d'esports i d'aquests enfrontaments tan importants que tenim aquest cap de setmana per endavant, tanquem el nostre programa. Gràcies per la confiança. Gaudiu els ripollesos i ripolleses de la Festa Major. I tornem dilluns de nou per informar-vos de tot el que passa a casa nostra.